Sindicats assegura que és un retrocés en matèria d'inclusió social. La presidenta Mercè Torrent-Taller assegura a RAC1 que és directament una greu falta de respecte.
L'estigma que ja tenim les persones amb problemes de salut mental ens afecta molt, perquè qui pot dir que és perfecte? Qui considera que no té una tara o una altra? I si comencem així, etiquetarem a les persones amb etiquetes negatives que poden ferir la sensibilitat.
De moment ja seran en contacte amb l'Institut d'Estudis Catalans per mirar que es facin enrere. Per cert, molt interessant, sempre que es parla de paraules en català, que llegia el Màrius Serra, com a gran verbívor que és. I avui a La Vanguardia escriu que entre les incorporacions al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, anunciades dilluns, hi ha el mot patlem per referir-se al pessebre, però el seu ús és sobretot a les Illes Balears i al País Valencià. A la plaça Sant Jaume de Barcelona, encara que sigui tan a prop de l'església de Betlem, en continuarem dient pessebre. Així de clar, doncs. Renfe recorrerà la multa de 700.000 euros que li ha posat la Generalitat per les incidències a la R2 Sud del maig passat. Un incendi al quadre de senyals a l'estació de Gavà que va deixar sense servei la línia de Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i el govern creu que Renfe no va informar prou bé els usuaris. Encara en mobilitat, l'autoritat del transport metropolità encara no sap quan estarà disponible la T-Mobilitat per l'iPhone. Actualment la targeta digital de transport només es pot utilitzar als Android i els que tenen iPhone no tenen cap altra opció que portar la targeta de plàstic física. De fet, el director general d'ATM a Barcelona, Pere Torres, diu que no depèn d'ell, sinó directament d'Apple. Montse Martí.
Sí, ATM fa temps que explica que està treballant per incorporar la T-Mobilitat digital als telèfons iPhone. El director general d'ATM a Barcelona, però, admet que de moment encara no hi ha data.
Portem anys en converses amb ells, les converses van avançant, però són ells els que marquen el ritme, hem de dir, i no és cap consol, que l'utilització del iPhone com a títol de transport no es produeix en aquests moments en lloc del món. Hi ha algunes ciutats o alguns àmbits metropolitans, i Barcelona està al capdavant d'aquest grup, que estem treballant amb Apple perquè això pugui canviar en el futur més curt possible.
ATM assegura, d'altra banda, que la transició de la targeta de cartró magnètica a la targeta de cartró amb xip i recarregable, en marxa des d'ahir, s'està fent amb normalitat. Afecta les modalitats de transport més utilitzades, la T-usual i casual i la T-grup i familiar. El bitllet senzill i la T-rosa continuaran com fins ara.
Per cert, que ja està en marxa a la Seu d'Urgell, a la carretera que va fins a Andorra, un sistema pioner a l'Estat per alertar si hi ha un ciclista dins d'un túnel. L'objectiu és reduir la sinistralitat d'un col·lectiu clarament vulnerable a la carretera. Té més dades el Julen Andrés.
Bon dia, es tracta d'una prova pilot que s'ha instal·lat al túnel del Borda, una zona per on passen 10.000 vehicles diaris. El sistema funciona de la següent manera. Una càmera amb intel·ligència artificial a fora del túnel detecta el ciclista. Automàticament els panells s'il·luminen, alerten de la seva presència i obliguen a reduir la velocitat. Tot plegat es reforçarà amb controls dels Mossos, en parla la subdirectora general del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca.
El panell obliga el conductor que va per darrere del ciclista a baixar la velocitat de 80 a 60. Per tal de que els conductors respectin aquesta velocitat, conjuntament amb Mossos d'Esquadra farem controls perquè aquesta velocitat es respecti.
Enguany, 4 ciclistes han perdut la vida a les carreteres catalanes i 58 més han resultat ferits de gravetat.
Més d'una dècada després, bones notícies, l'hivernacle de la Ciutadella de Barcelona tornarà a obrir les portes. Serà d'aquí 15 dies, previsiblement, segons BTV, el 18 de desembre. Ja s'ha reformat l'interior i l'estructura d'aquest espai mític històric de la ciutat i ara s'estan ultimant els vidres i també la vegetació. La Casa Azul fa 25 anys. L'any que ve ho celebraran dos concerts molt especials. 9 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona i 11 d'octubre al Wizzing Center de Madrid. La banda que va consolidar-se dins del panorama musical amb la Revolució Sexual celebra 25 anys des del seu començament, quan cançons com Superguai o Com un fan van començar a popularitzar el grup del Guille Milky Way. Les entrades pels concerts per aquests 25 anys de la Casa Azul ja es poden comprar, ara per 25 euros. Encara en música, J Balvin anuncia concert al Palau Olímpic de Badalona.
Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora, la gana de ti,
Ara, això sí, s'hauran d'esperar la gent fins al dimarts 28 de maig de l'any que ve. Les entrades sortiran demà en prevenda a les 10 i en venda general divendres a la mateixa hora. I els Amics de les Arts anuncien nou disc.
Te'n dic, encara no estic bé, que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint, ets tu record.
De moment només sabem que portarà per títol Les paraules que triem no dir i es publicarà al març. A més, aquest matí hem sabut que el grup el presentarà al Festival Estrenes de Girona de l'any que ve. Per aquest festival també s'ha confirmat qui passaran. Julieta?
Trenca'm el cor per tercer cop, roba'm l'amor a poc a poc.
Ginestà?
Amb bateres, pam, 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 pam.
Paula Valls?
Com més voltes fa el món, més
fa. O els Tiets, que faran un doble concert de Cloenda a les escales de la Catedral el pròxim 5 de maig.
Pujo el cotxe i tornem a casa.
També hi actuarà la Gim, la guanyadora d'Eufòria, i s'hi faran alguns concerts especials com el nou espectacle de Lil Dami o els 25 anys de carrera del Quimi Portet. Se sumen a les concerts que ja s'havien anunciat d'Ocas Grasses o Tret d'Ho Fam o Figaflaues. L'estrena es farà del 5 d'abril al 5 de maig a Girona. I encara més concerts. Queens of the Stone Age s'incorpora al cartell del Festival Alma de Barcelona. Cap mena de dubte que el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, el veurem en aquest concert. És un devot de Queens of the Stone Age i ho farà juntament, per cert, al Festival Alma amb Jamie Cullum. El festival que es farà del 24 de juny al 21 de juliol al Poble Espanyol ja havia confirmat altres noms com Take That, Vetusta Morla, Glenn Hansard o James Blunt. I encara música, Joan Isaac va omplir el Palau de la Música 46 anys després d'haver-hi actuat per primer cop. El conegut cantautor català ho va fer un gran concert ahir per celebrar els seus 50 anys de carrera, acompanyat de grans noms com Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Roger Mas o el Serrat, amb qui va cantar Si a l'altre món. Públic entusiasmat va poder gaudir d'alguns dels seus grans clàssics com La Margalida, dedicat a Salvador Puig Antic, que Joan Isaac va cantar acompanyat de la coral L'Art de l'Escola de Música Camponsic. I un altre dels grans moments de la nit va ser quan la Maria del Mar Bonet va pujar a l'escenari del Palau per interpretar Què volen aquesta gent. Seguint el concert hi havia l'Arnau Mulet de RAC 105.
Joan Isaac va fer vibrar el Palau de la Música Catalana amb un recital de més de dues hores on va repassar cançons de cada un dels més de 25 àlbums que inclouen els seus 50 anys de carrera. El cartell d'artistes convidats era de luxe i no va deixar ningú indiferent. El primer a aparèixer a l'escenari va ser Paco Ibáñez, que va fer una versió en català del Palabras para Julia. Després del tret de sortida, la bateria d'artistes no va parar. Anna Roig, Roger Mas, Sílvia Comas, Pemi Fortuny, Carme Sansa, Maria del Mar Bonet i Joan Manel Serrat van aconseguir que la celebració es convertís en una autèntica festa. Amb aquesta actuació, Joan Isaac tanca el cicle de 50 anys de cançons i 70 de vida que va iniciar el març a la sala Luz de Gas de Barcelona.
I avui, després de 22 anys i 23 temporades, s'emet a Televisió Espanyola l'últim capítol de Cuéntame.
Cuéntame, tu que has vivido.
Es titula Carlos el Heredero, que suposa el retorn a la ficció de Ricardo Gómez, qui durant més de 10 anys va donar vida a Carlitos, el fill petit del matrimoni. El retorn coincidirà amb l'atemptat a les Torres Bessones del setembre del 2001 i explicarà com el segueixen els diferents membres de la família. Abans de l'emissió del capítol hi haurà un programa especial conduït per Imanol Arias i Anna Duato que reunirà els actors que han passat per la sèrie. Serà a les 10 de la nit. I avui s'estrena la cinquena temporada de Fargo a Movistar Plus.
Are you okay, man?
La sèrie basada en el thriller dels germans Coen que es va estrenar als Estats Units la setmana passada. I més coses, Netflix ha publicat el primer tràiler de Berlín, la sèrie spin-off de La Casa de Papel.
Estamos aquí para estudiar un golpe...
La sèrie que explica el robatori a una casa de subhastes de París, ideat per un dels personatges més estimats de la sèrie, Berlín, que s'estrenarà el dia 29 de desembre. I d'un spin-off a un altre, Amazon anuncia un de nou de la sèrie The Boys.
Els supers maten centenars de persones cada any, danys col·laterals.
Aquí és on entro jo.
Aquesta sèrie sobre una multinacional que explota els superpoders de superherois tindrà un nou sketch titulat The Boys Mexico. El produiran els actors Diego Luna i Gael García Bernal, que també assumirien algun paper, tot i que no serien els protagonistes. Ahir, per cert, que va passar pel món a recuso el Joan, que assegura que avui en dia seria impossible fer plats bruts a TV3. En Joel, que la setmana que ve estrena Escape Room 2 al Teatre Comtal de Barcelona, explicava que les noves condicions de TV3 deixen el poder de decisió dels projectes de sèries fora del país. L'actor i director assegura que la cadena pública catalana ha situat en 4 milions d'euros al mínim per tirar endavant una producció. Ara bé, no es pot assumir tots, per això obliga les produccions a buscar finançament a plataformes o productores fora de Catalunya. I, esclar, segons Joel Joan, això té un impacte directe a l'imaginari col·lectiu i en la llengua catalana.
I el pitjor de tot això és que donem el poder de decisió fora de Catalunya. Exacte. Sí, perquè nosaltres ja podem apostar per una sèrie que ens agradi, la gent de l'ICEC i la gent de TV3, que són gent que amb els seus criteris doncs, poden tenir unes línies editorials i uns interessos, que si després no una altra cadena exterior no te la compra per un milió i mig, no la fan.
I si te la compra, amb quines condicions?
I un últim apunt vinculat a la cultura, coincidint amb el 20è aniversari de la mort de Terenci Moix, es restituirà la placa de la plaça del districte de Ciutat Vella de Barcelona que du el seu nom. És una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i també de Filmin. El trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes al RAC, ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, continuen actius els dos accidents que compliquen la circulació pel Maresme a la C32 en sentit sud, encara amb els vehicles apartats al voral a Alella, que generen un tram de més de 5 quilòmetres de cues fins a Cabrera de Mar, així com els dos carrils tallats al tram d'Arenys i 4 quilòmetres més d'aturades. Encara hi ha moltes vies afectades a aquesta hora, la C58 encara amb 4 quilòmetres de molta congestió en sentit sud entre Sant Quirze i Terrassa, diferents trams de l'AP7, 6 quilòmetres entre la Roca i Montornès cap al sud, o entre Bàrbara i Santa Perpètua en els dos sentits, així com els accessos a Barcelona des de la B23 per Sant Just d'Esvern com a les rondes, avui molt lenta la litoral en els dos sentits de la marxa al tram de Sant Adrià del Besòs, sobretot cap al Llobregat fins a la Barceloneta. És tot des del RAC, molt bon dia.
La Black Week de Hyundai és única perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any i perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetrem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, una cançó que s'ha convertit en una autèntica tortura. No, aquesta també, Aquesta. I per què la tornem a fer sonar? Quan semblava que ens n'havíem lliurat. Doncs, per culpa de Jordi Ramos. Sisplau, si esteu cansats, envieu-li missatges de WhatsApp al Jordi Ramos dient ets un pesat per recordar-nos que avui es compleixen 10 anys, 10 anys de l'estrena de Frozen. Let it go, let it go. És que ho diu, aquestes, jo ho entenc, eh? És que és aquesta història de l'Elsa, de l'Anna, de l'Olaf i tota la resta que va suposar una glopada d'aire fresc, gèlid, mai més ben dit, per Disney, que portava força temps sense donar llum un projecte que tingués tant èxit com aquell. Let it go, let it go. Sisplau, Jordi Ramos, envieu missatges al mòbil de Jordi Ramos i ja ets un pesat, perquè és que a més això s'enganxa. Frozen va recaptar, recordem, 1.300 milions de dòlars a tot el món. De fet, la seva seqüela, estrenada 6 anys després, fins i tot, va superar aquesta xifra, 1.500 milions de dòlars, i es va convertir en la pel·lícula d'animació que ha aconseguit més dòlars en la història del cinema. Prou, de debò, prou! La gran notícia és que no haurem d'aguantar més aquesta cançó del dimoni. Fins al 2025, que s'estrena Frozen 3! Gairebé prefereixo Letícia Sabater, ella també és una princesa. Això mateix.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, letrado.
Bon dia tingui.
Va agradar molt l'article d'ahir, a La Vanguardia, eh?
Contrafactual. Què hubiera pasado si...
Està molt bé, eh? Estava molt bé perquè... If, Kipling.
If.
Hola, què tal, Ferran Casas? Bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Com està, Mònica Hernández? Bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Ramon Rovira, bon dia.
Què tal, senyor?
Molt bé, moltes gràcies. Hola, Anna Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí que esteu formals avui. Què us ha passat?
No ho sé. No ho sé. I Xavi Domènech, des de New York City. Senyor Domènech,
bona nit. Bona nit aquí.
Bona nit.
Pobre Domènech.
Noche cerrada, que deien, eh?
Però quan tornes, Xavi?
A finals de gener.
Com va dir l'altre dia?
Ja ho sé. No. Però, perdona, però hi ha una cosa, sí, torna a finals de gener, però no fa una mica de l'almendro?
En quin sentit? Pel tema dels Nadals, vols dir?
Sí, del Nadal, si vol bé caçar per Navidad o no.
Ah, no. Ve la família del Nadal aquí.
Estàs a Nova York, no, Xavi?
Sí, avui estic a Nova York, demà vaig cap a Chicago, que em sembla que allà sí que moriré de fred, perquè sí. Vaig mirar que les mínimes... No, la màxima estava a menys 4 graus, la màxima. És una perspectiva espectacular.
No és gaire a Chicago, eh? A Chicago això és suau, bueno, suau, eh?
Suau, però tu ets un home de món i molt fet, però jo s'enfado pensar-ho, s'enfado.
Chicago no sé, però Nova York, no sé, Xavier, ens ho diràs quan ho vegis, no sé si ja estan posades les llums o no, però és un bluff d'aquells que sempre, no sé què, Nova York, els llums. Hi ha un parell de carrers, el Rockefeller Center, aquella cosa que patinen sota tal, i para de comptar, i la cinquena avinguda. Tota la resta de la ciutat està a les fosques. És a dir, que no té ni punt de comparació amb Barcelona, però ni punt de comparació.
Hi ha un barri aquí a baix de Brooklyn, que de fet el vull vindre a visitar quan vingui la meva parella i el meu fill, que pel que he vist és espectacular, tota la quantitat de motius nadalencs que hi ha. Ara, és veritat que encara no m'he fixat, no he vist per la ciutat que hi hagués masses llums nadalenques, això és cert.
Per cert, una cosa que us he de comentar, ara que parlem d'això de les llums de Nadal i aquestes coses, que és una cosa que... Hi ha una persona aquí, que és el Jordi Ramos, que està rebent missatges, que envia per ser molt pesat de la gent, que, pel tema de Let It Go de Frozen, que té l'esprit nadalenc tan desenvolupat com jo. Però ell és d'anar a veure llums de Nadal per tot arreu. És a dir, ara em sembla que la pròxima excursió que té, amb tots els meus respectes, perquè no és una excursió, és aquí al costat, que és anar a Badalona, perquè vol anar a veure allà a Nadal. Però és clar, avui hem vist al diari La Vanguardia un anunci a tota castanya que el primer que hem fet el Jordi Ramos i jo aquest matí és anar a mirar això. Ell ja ho sabia tot, ja. Que és Village Noel, que això està a Barcares. Està...
Ei! Palabres mayores, eh?
Sí, però es veu que per anar-hi necessites, és a dir, cues,
primer, agafa amb temps l'entrada, perquè així no es pot entrar.
Sí.
Agafa també allò que en diuen el...
Està Barcaguer, això.
Sí, això és impressionant, eh? Està aquí mateix.
Sí, està entre Perpinyà i Narbona.
Sí, és un lloc fantàstic. No hi ha hotels, tot està absolutament ple des de fa setmanes. Vas de buscar hotels als pobles del costat. Però no era de Lapònia, aquest home.
El Noel.
Sí, però per tot arreu, com tu bé saps, perquè...
Perquè hi ha aquí, Rovira.
Sí, perquè com que diu Village Noel...
És una gran fira de Nadal, però una gran fira de Nadal feta en un lloc que és una ciutat molt bonica, que està al costat d'un poble, molt que està al costat mateix del mar, i, bueno, els tios han aconseguit crear això mateix, amb els anuncis aquests, una gran part del públic que tenen és públic que ve de Catalunya, i s'ha posat de moda. I s'ha posat molt de moda. Aleshores, la clau és, sempre, tot el que hagis de fer, tingui lligat abans, perquè si vas allà per buscar entrades no en trobaràs. Els pàrquings estan ben muntats, eh? Tenen uns pàrquings molt, molt ben muntats, i sobretot si busques hotel ara ja pràcticament, perquè home, aquí la gràcia és quedar-te a dormir allà.
Però què vas a fer allà? Comprar boles de Nadal?
No. És un xou, sí, per comprar boles. Veus una ciutat nadalenca.
Bueno, ja vas a veure el Papa Noel.
Vostè perquè té l'esprit nadalenc a la planta del peu.
No, el Mr. Scrooge semblava, vamos, la de Madrina al costat.
Són les 9 i 20, d'aquí uns moments, atenció, perquè avui decideix trencar el silenci. El món RQ, una de les personalitats més imponents que tenim al país, i fa temps que no parla. D'aquí uns moments al món RQ li preguntem per la situació actual dels temes judicials a Javier Melero.
RAC 1. A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Aquests són el Nacho i la Carla entrenant-ho com sempre. Un d'ells ha destacat enguany amb 35 gols, 16 assistències i 3 títols. Encara que el Nacho és un crac, el pitjor és que no importa l'esforç que ha fet la Carla per aconseguir aquestes dades. Els focus sempre són sobre ell. En l'esport, que el que importa, importi. Ministeri de Cultura i Esport. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Expo Tour Itinerant, l'exposició itinerant de macrodioramas única al món de Ramon Colomer. 600 metres quadrats, 10 diorames amb les 7 meravelles del món antic i 2 espectacles amb efectes especials. Del 2 de desembre al 14 de gener, al carrer Ametllers 10-12, espai 7 de Móra la Nova. Aforament limitat. Reserva la teva entrada amb descompte a expotouritinerant.com.
Maset. Celebri aquestes festes amb el Cava Maset No Reserva, reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos 2023. Truqui ara o entri a maset.cat i rebrà la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, la única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. RAC 1 presenta...
Duc aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquest lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anuleu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Village.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
El perquè de tot plegat.
Les 9:24 minuts... Moltes gràcies, Javier Melero, per trencar el silenci aquí al món de Cuba.
Ha estat difícil arribar avui amb la pluja i tal.
Aviam, primer, hem sabut a les últimes hores que... Aviam, hi ha una evidència, Melero, que és que hi han jutges mediàtics sempre. Sempre n'hi ha hagut, no? Si me'n recordo, sí. Jo almenys des que tinc uns de raó hi havia des de, home, Baltasar Garzón...
Marino Barbero,
Gómez de Liaño...
Sí, però pensa, la majoria són de l'Audiència Nacional, eh? Aquí sí. Hi ha una relació causa-efecte entre la notorietat mediàtica i l'Audiència Nacional...
Per què?
Digne d'estudi.
Per què?
Per la naturalesa dels assumptes i perquè l'Audiència Nacional, els instructors i determinades unitats de la policia i de la Guàrdia Civil es retroalimenten amb aquest tipus d'assumptes més importants, més mediàtics.
L'Audiència Nacional és sempre molt espectacular, les instruccions. No són els judicis, sinó les instruccions. També pel que deies tu, la naturalesa dels assumptes, això, droga, terrorisme, no?
Sí, però ho van ampliant. O sigui, l'Audiència Nacional, que tenia que anar menys, i amb la desaparició del terrorisme tenia que desaparèixer també, pràcticament, perquè hi havia dubtes sobre la seva constitucionalitat des de l'any 85, però al revés, s'ha anat expandint. Les seves competències, i ara doncs, qualsevol assumpte de rellevància que afecti a més d'una comunitat autònoma, sí. Coses d'aquestes, hi ha anat extenent els seus tentacles. I bueno, hi ha instructors molt bons altre tipus de jurisdiccions que no els coneix ni sa tia, i jutges a l'Audiència Nacional que tenen un altre perfil i ningú no sap com es diuen.
I una cosa, i això que deien fa uns dies, crec, bueno, si em permets preguntar-li,
home,
ja que trenca el silenci,
exacte. Que deien, per exemple, els de Sumar, parlant de la necessitat de que Pedro Sánchez, diguem, i que el govern espanyol intenti posar ordre d'alguna manera, desideologitzar, ja em sortirà la paraula, el poder judicial, d'una modificació de la llei orgànica del poder judicial per suprimir l'Audiència Nacional? Això tu ho veus...
Però, a veure, això de suprimir l'Audiència Nacional es va començar a parlar des del principi. Vull dir,
és que no s'hauria d'haver creat perquè és hereva del Tribunal d'Ordre Públic.
Però en un franquista. Moment determinat, jo entenc que els anys de plom, dir, quan el promig de morts d'ETA a Espanya era una mitjana de 40 a l'any, i no ens oblidem, tots els anys del Felipe González, és una mitjana de 40.
Sí, hi havia anys de 100.
En puntes de 100, eh?
Anys de 100.
En puntes de 100.
Sí, en puntes de 100. Sí, sí, que allò,
bestial.
Una jurisdicció allunyada de llocs on territorialment es podia pensar que els testimonis, els jutges i tots els intervinents en el procés podrien ser coaccionats pels terroristes, tenia tot el sentit. Però aquest sentit es va perdent. I, home, països que han tingut greus problemes de terrorisme, quan el terrorisme ha decaigut, Brigades Rojas, Baader-Meinhof i tal, el que és la jurisdicció especial també ha caigut.
Bueno, aquí el que hem fet és passar d'aplicar-lo a Euskadi a la mateixa plantilla, aplicar-la per alguns temes de Catalunya, no? El cas del
Tsunami. Mira, això hi havia un penalista, un tio molt famós italià, Luigi Ferrajoli, que als anys 90 va escriure un llibre que es deia Teoria del garantismo penal, i advertia i deia una cosa, diu, molt de cuidado amb el que fem al terrorisme, perquè ho fem pel terrorisme, i tothom ho entén, i tothom ho vota, i tothom ho aprova, i després s'expandeix, i després la rebaixada de garanties que fas pels terroristes acaba afectant a tot Déu, i això és el que està passant, perquè aquest tipus de legislació és molt còmode per la policia i per l'instructor.
La llei antiterrorista, per exemple, que diu 5 dies d'incomunicació, no? És, clar, és molt golós, això.
Bueno, aviam, per exemple, el tema Gonzalo Boye, l'advocat de Puigdemont, que ha presentat un recurs perquè el cas del Tsunami Democràtic no passi al Tribunal Suprem. El Suprem és competent per investigar Puigdemont i Rovira pel Tsunami Democràtic?
Bueno, en principi per l'aforament i també per aquesta concepció expansiva de l'aforament podria pensar-se que sí que és competent. Jo crec que el problema del Puigdemont i la Marta Rovira no és l'aforament, no? O sigui, no és la jurisdicció, és el motiu pel qual es fa aquesta exposició raonada i es tipifica com a terrorisme els comportaments que s'analitzen.
Que ho són per tu?
No, en absolut, em sembla, vamos, una desmesura. A més, em sembla molt reprovable, des d'un punt de vista de defensa de l'Estat, banalitzar d'aquesta manera el que és terrorisme. Vull dir, perquè el terrorisme té unes conseqüències molt greus perquè la imatge pública a la societat és la de conductes intolerables per la seva gravetat. Explosius, morts, extorsions, en fi, el que associem tradicionalment amb el terrorisme. Si ho anem ampliant i al final el terrorista és el que fa flexions al balcó de casa perquè potser se'n va a Síria, llavors ja la cosa...
Ja. I clar, per què ara García Castellón torna a reactivar tot això?
Misteri, jo no estic al cap del García Castelló, no ho sé. La veritat és que no ho sé. I és un home que amb això em desorienta una mica, perquè és un home que ha disparat contra tot el que es mou, i que no és que tingui una fixació amb un sentit determinat, vull dir, perquè igual que ha ficat a la presó pues al Granados, a l'expresident de la Comunitat de Madrid, i a Déu i a sa mare, pues ara tira per aquí, però que és el que em grinyola. O sigui, que ho veig més com una... com una convicció personal d'ell que no com una conxorxa.
Ara estic veient a Telecinco que estàvem parlant que es vinculava Guardiola, Pep Guardiola, amb el tsunami democràtic. Hi ha Eduardo Inda opinant, que és el senyor que va escriure quan era el Marca que a Messi hay que pararlo por lo civil o por lo criminal. Clar, situar Guardiola a dins del tsunami democràtic perquè va fer una un discurs de... un discurs com van fer tants altres, vincular-los a una vida democràtica, és que em sembla d'una...
Guardiola seta.
Bueno, sí, mira, és molt perillós i a veure, tot s'ha de dir. Jo el millor que he llegit sobre aquest tema és un catedràtic de penal de la Carles III, de l'Autònoma de Madrid, el Manuel Cancio, que va escriure un article l'altre dia, dient que, bueno, que la qualificació d'aquests fets com a terrorisme no sols és perillós, és que s'abarran. És que s'amarran. Perquè llavors ja, quan parlem de terrorisme, que parlarem del Guardiola, parlen per la ràdio, és que al final... Això és grotesc.
És que és grotesc, sí.
Xavier, el problema és que quan tens un jutge com el Llarena, que està al Tribunal Suprem, que és una persona que ha participat activament en tota la instrucció del procés, i fa unes declaracions manifestant-se claríssimament, ell, les fa ell, pots dir en un context privat, escolta, a mi m'és igual, un jutge tant és jutge quan està jutjant a la seva sala, com quan està fora o quan està, possiblement quan estigui sopant amb els amics, tres whiskies després, és una altra qüestió, però si no fos en aquestes circumstàncies, la situació és aquesta, i ho està fent públicament, està dient que ell, personalment com a jutge, o com a persona, m'és igual perquè no faig distincions, està en contra de la llei d'amnistia, una llei, per cert, no aprovada, i que encara no se sap exactament com quedarà, és que a mi em sembla que aquí hi ha alguna cosa que grinyola per tots cantons.
Sí, sí.
És que és impossible i no és un cas únic.
Mira, pues jo et diré,
perdona,
el contrari.
Hi ha una cosa que és molt bàsica amb això que parlem del tsunami democràtic. Perdona, és que ho estan recordant ara per Terra Mariaire. El lema al tsunami, i el que va dir també el Pep Guardiola, sí, era sit and talk. És a dir, seu
i parla.
Xerra.
I parla.
Ostres, és que clar, és que no hi ha res més.
Bueno, però és el que no vol la dreta judicial, la dreta mediàtica i la dreta política, i per això fan el que fan, i ho fan, i per mi la clau de tot això és la impunitat. És dir, quan tu saps que comets una aberració jurídica, com diu el Melero, que comets un abús, que pots estar cometent l'ofer perseguint els teus adversaris polítics, i saps que sempre et sortirà de franc, i que, per exemple, no, abans parlàvem fora de micro, ostres, doncs hi va haver un cas, el cas Bater Agune, en què es va jutjar dirigents de l'Esquerra Abertzale, Arnaldo Otegi i Rafa Díaz, per reconstruir políticament l'Esquerra Abertzale al marge d'ETA. I malgrat que era el marge d'ETA, deien que ho feien seguint ordres d'ETA. Total, 6 anys de presó, la magistrada Ángela Murillo els va condemnar a 6 anys de presó i van fer tota la instrucció d'aquell cas. El Tribunal Europeu de Drets Humans va dir que el judici havia estat mal fet, que s'havia de repetir, que no haurien d'haver estat empresonats. Ha assumit alguna mena de sanció de responsabilitat? No. La Concha Espejel va jutjar també per terrorisme els nois del cas Altsasu. També està el Tribunal Europeu de Drets Humans. És possible que també s'acabi tombant. Doncs aquesta senyora està de jutgessa
al
Tribunal Constitucional. Bueno, clar, és una conjectura, però és dir, casos d'errors judicials de bona o de mala fe n'hi ha un munt.
Carmen
Lamela. I de responsabilitats assumides, molt poques.
Carmen Lamela
amb el tema de Sandro Rosell. Dos anys de presó. A la jutgessa li ha passat alguna cosa? Algú li demanarà alguna explicació? No sé, jo crec que totes les feines, quan ens equivoquem de forma flagrant, i més si causem un perjudici amb algú, s'assumeix alguna responsabilitat.
Acabo i així, i deixo ja oberta la tertúlia, però permeteu-me ara acabar amb una cosa. Lo de Pablo Llarena m'ha sorprès molt. Una altra vegada és un jutge instructor conegut pel tema del procés, ja no ens crida l'atenció, però és normal que els jutges es posicionin obertament?
Bueno, és el que estava dient el Ramon, jo hem arribat a un punt que jo ja ho prefereixo. Sembla bé que es posi sobre la taula quin és el biaix ideològic de cadascú davant de les lleis. Perquè si continuem mantenint aquella ficció de que es tracta d'éssers, allò que deia Montesquieu, no? Que són les màquines que pronuncien les paraules de la llei, éssers inanimats, inanimats. Bueno, pues el tòpic aquest, vull dir, és absurd mantenir-ho, no?
Sí, però Xavier, aleshores, en aquests casos, quan una persona fa un pronunciament tan clar, ha d'acceptar que sigui apartat o que s'aparti ell mateix de la instrucció del cas o de la resolució del cas.
Això
perquè si tu ja vas
és la conseqüència que portarà, però això no és una causa de recusació.
No,
tenia
no,
una opinió.
Ja ho sé, però això encara em preocupa més. Però vull dir que seria lògic, diu, escolta'm, si el senyor Xavier Melero resulta que té un problema personal amb mi, amb qui sigui, en Jordi, amb qui sigui, el normal és que el dia que hagi de decidir...
Problema personal, tu ho has dit, això és el que diu la llei, enemista manifiesta, eh?
Bueno, ja, però és que és evident que és així. Quan dius que el tsunami democràtic és, diguem-ne, terrorisme perquè uns tios se'n van a l'aeroport, és que ja em sembla, absolutament, tu deies abans, és absolutament delirant tot plegat.
També hem sabut que el jutge ha arxivat l'única investigació oberta sobre l'operació Catalunya, que és la que va presentar el Sandro Rosell contra el comissari Villarejo. No sé si estàs d'acord, però això vol dir que la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme s'ha acabat, que quedarà no res, que no hi haurà investigació ni res?
Home, tristament, això, el dia que es va presentar la querella, que això ja ho vam comentar aquí...
No tindria recorregut.
I ja vaig comentar jo que no li veia recorregut. No li veia recorregut una mica pel mateix que diu la resolució que arxiva. Vull dir, perquè les testificals, bueno, tenen el mateix valor que la moneda argentina. I el que queden són les manifestacions del Sandro i que algú pugui deduir d'això, que és fàcil de deduir, que algú pugui deduir d'això que hi havia una conspiració per perjudicar-li, però sembla que les proves eren resolucions judicials i notícies de premsa. Amb la qual cosa el tribunal ho ha tingut relativament fàcil per dir, escolti, amb això no puc tirar, mala sort.
I l'última, parlant de coses que costen d'entendre. Ahir vam saber que quan algú tuiteja que el Jordi és el que vam veure sobre del cotxe de la Guàrdia Civil, en un altre país haurien estat abatuts per part d'un regidor d'un partit polític, de Vox, en aquest cas a Lleida, la fiscalia va decidir que no és suficient per actuar, però resulta que, en canvi, el 16 hi ha un jutge que va decidir fer detenir i enviar a declarar Joan Coma per haver dit, de la CUP, per haver dit en un ple a l'Ajuntament de Vic que per fer la truita s'han de trencar els ous i se'l va enviar a l'Audiència Nacional a Madrid a declarar. Mm-hmm. És normal aquesta diferència? Aviam, es pot comparar una cosa amb l'altra, per començar per aquí, i si es pot comparar, per què aquesta diferència en la vara?
Bueno, sembla que es pot comparar, que es tracta de dos borrades d'aquestes estratosfèriques, tant de l'un com de l'altre, i que...
Home, el tio que diu que per fer una truita s'han de trencar ous, això bueno, és una borrada?
És una frase, depèn del context, és una frase de Lenin molt coneguda que es referia a que per aconseguir implantar la revolució havien de matar de gana els camperols ucraïnesos. Vull dir, depèn de com es pronunciï la frase.
Moltes vegades la fem servir.
Si la pronuncies en una cuina, evidentment és una frase inocua, no... Però no, dubto molt que un regidor d'un partit polític no sàpiga el que està dient quan diu això. En fi, em semblen dos manifestacions, en tot cas, que o les dues són inanes i no tenen cap transcendència, o la tenen les dues. No?
9:37 minuts. Fem una pausa i ara sí que anem a la tertúlia i continuem parlant aquí al Món RAC1.
RAC1.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Soc en Quim Mas Ferrer, i si com jo et preocupa el benestar dels teus pares, confia en Cuideo. 9 de cada 10 famílies el recomanen, i jo també. Cuideo!
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Vic, Tecniver, carrer Pare Gallissà 25. Tria un demà millor.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Trail, running, outdoor, esquí i asfalt. Regala't el teu moment, Salomon.
Salomon, passió per la muntanya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure'l lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 8.846 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por, et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
RAC 1.
El perquè de tot plegat.
No, Jordi, no direm el que estàvem dient, ho sento molt, però...
Bueno, si no li has de dir Jordi, has de dir, no, Mònica, no diguis res
no, Mònica,
de l'ambient tabernari que hi ha hagut a la publicitat.
Sí, 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 sí. El vino que tiene Asunción no es blanco ni es tinto ni tiene color. Aviam, 18 minuts per les 10. Del que estàvem parlant, Xavier Domènech m'ha enviat un missatge des de Nova York demanant la paraula. Endavant, Xavi.
Com millora tot no. Quan arriba des de fora.
Efectivament.
Endavant, Xavi. No, jo, dos comentaris i una nota peu de pàgina. O de la, per fer una truita cal trencar els ous, si no recordo malament, ho havia dit la mateixa vicepresidenta del govern, Soraya Sánchez de Santa Maria, després d'una roda de premsa en Consell de Ministres, sense cap mena de conseqüència legal. Jo crec que, malgrat el context, es pugui referir a situacions diferents, allò va ser absolutament brutal que una persona se'l pogués portar a judici per fer aquella expressió. Però dos comentaris. Una, i el Xavier Medero ha citat a Luigi Ferrajoli, que a més és un dels grans experts sobre com s'estén la legislació de l'excepcionalitat i va, diguem, colonitzant el conjunt de comportaments socials, i jo crec que en el cas espanyol és molt evident que tant la legislació de l'excepcionalitat com aquells tribunals que són hereus directes del toc franquista haurien ja de desaparèixer. És a dir, no té cap mena de... A més a més, el protagonisme que assumeixen una entitat jurisdiccional que no té cap mena de jo crec que de cabuda ni de sentir que es mantinguin el temps. I l'altre és el tema aquest que comentava el senyor Madero. Jo ho entenc, el que volia dir, però això de que... O sigui, la ficció... té un sentit, la ficció, en termes de mantenir la ficció de la neutralitat del poder judicial, aquella imatge de que la justícia ha de ser cega, i el sentit és la pròpia legitimitat del poder judicial. És a dir, el que hem viscut en aquests últims aquest últim mes en relació a la llei d'amnistia, a mi em sembla que demanda que el govern, i entenc que és polèmic, però que el govern hi posi mà, és a dir, que hi hagi un desenvolupament que eviti que això pugui tornar a passar, perquè malgrat en el Parlament Europeu per insistència del PP s'hagi discutit la llei d'amnistia com un element de trencament de l'estat de dret, jo crec que el més greu que ha passat aquests mesos, evidentment, és veure a jutges tenint posicionaments clarament polítics abans de letra, és a dir, abans fins i tot que s'aprovés una llei. Això és d'una gravetat en termes de legitimitat dels jutges, en termes de legitimitat del poder judicial i en termes de legitimitat de l'estat de dret, que demanda que el govern, més enllà del debat de l'offer, que a més el Xavier Manero deia que no li agradava la paraula, és que això ja no és l'offer, va més enllà de l'offer, que és el posicionament polític i directe d'un poder, en aquest cas de l'estat, un poder bàsic de l'estat, en el debat polític i intervenint, a més, sobre decisions que el legislatiu encara n'hi ha pres. És que n'hi ha pres el legislatiu. Em sembla que és el trencament, és una expressió d'intent de govern dels jutges i el trencament de la separació de poders, però no per la part de legislatiu o executiu, sinó per part del poder judicial.
Completament d'acord. A més, el Xavier, des que està als Estats Units, ja no sembla un comunisme, sembla un liberal clàssic jeffersonià.
Anna!
No, a veure, jo també estic més amb la línia del Xavier. És a dir, com que està bé que els jutges es treguin la careta? No està bé, Xavier, no està bé. Els jutges han d'aplicar les lleis, no poden anar ser una càmera de representació a banda.
Està clar que la ironia per la ràdio no funciona.
No funciona la ironia, i menys amb coses com aquestes. S'ha recorregolat el dret de tal manera, s'ha fet tantes injustícies, s'ha coartat tant, s'ha reprimit tant la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, la llibertat política, la llibertat de manifestació, s'ha utilitzat els jutges com si fossin una policia per anar contra l'independentisme. Te recordaré que el jutge Baltasar Garzón el van inhabilitar 11 anys al Tribunal Suprem per una prevaricació. Aquí prevaricat, vaja, no un ni el Llarena ni el García Castellón, aquí han prevaricat un munt, i de moment ni se'ls jutja ni se'ls qüestiona, i espera't ara amb els moviments del Tribunal Constitucional, perquè el Campo ja s'ha apartat en un recurs contra l'amnistia. Em fan molta por alguns moviments de la sentència del Constitucional per obtenir un pronunciament contrari a l'amnistia, totalment a contrari a dret. Aquestes coses no són per fer ironia, Xavier. Hi ha moltíssima gent que ha anat a la presó, està a l'exili, i molta gent que ha vist arruïnada la seva vida per aquest retorrolament del dret, que no hi pots estar d'acord de cap manera.
No m'hi he explicat, Anna. T'he dit que el de la ironia em referia a que deia que ja estava bé que la gent deixés clara quina era la seva posició, ha donat el punt al que hem arribat. Era aquesta la qüestió. No dic que sigui una virtut, ni que sigui un avantatge. I de tota manera, això d'anar repartint imputacions de prevaricació a tort i a dret, vull dir, és una miqueta agosarat. Això sí que ho trobo una miqueta...
No, més agosarat és el que fan ells.
La prevaricació és la prevaricació.
No, el que sí que està clar és que la llei...
No, però aquí a veure, Xavier, tu al teu llibre, precisament, Fràgil Virtut, dius que la veritat sempre acaba surant. El que passa és que quan arriba ja no hi ha ningú per veure-la, doncs aquí ja estem.
No, però la llei orgànica del poder judicial sí que és clara quan diu que els jutges no poden censurar o aplaudir els poders públics i els governs. I quan Llarena, pel seu exercici com a jutge, per la seva feina com a jutge, rep un premi del Col·legi de Procuradors, que també està, diguem-ne, d'alguna forma, és de la família de l'administració de justícia, de la judicatura, jo crec que està en exercici de la seva professió de jutge, de la seva condició de jutge, i per tant és on no s'hauria de poder pronunciar. Això ho hem vist, per exemple, amb totes les recusacions que hi ha hagut, que s'ha filat molt prim, per exemple, el Tribunal Constitucional, quan ha interessat, perquè un magistrat del Tribunal Constitucional, per exemple, Pablo Pérez Trems, abans de ser magistrat del Tribunal Constitucional, va fer allò, un paper, un informe pel govern de la Generalitat sobre l'Estatut, i aquest va ser un argument per, anys després, recusar-lo per no poder-se pronunciar sobre la sentència de l'Estatut. És a dir, depèn per què es fila molt prim i depèn per què hi ha barra lliure total. En tot cas, i tornant al que comentàveu abans del tema de l'Operació Catalunya i de que han quedat desestimades les accions judicials, és evident que si no hi ha conseqüències penals, que crec que podíem sospitar que no hi serien perquè l'administració de justícia no és l'àmbit més propici per trobar responsabilitats penals en una cosa així, perquè molts dels jutges crec que formen part d'aquest aparell o d'aquesta màquina del fang, les conseqüències sí que poden ser polítiques o d'organització interna del Ministeri de l'Interior, de la policia, o dels serveis d'intel·ligència, i en aquest sentit jo crec que les comissions parlamentàries que hi haurà al Congrés de l'Operació Catalunya i del Catalan Gate, doncs poden portar a que es prenguin algunes mesures de tipus polític o organitzatiu per, com a mínim, evitar que torni a passar.
Seran les primeres comissions parlamentàries espanyoles que serveixen per algo, però bueno,
no, ja doncs, està, no, perdona, doncs, ha que sí,
optimista,
sí,
però estarà molt bé.
No, si però n'hi ha que sí que han servit. La comissió, jo vaig cobrir com a periodista la comissió d'investigació de l'11M i a partir d'allà es van prendre mesures d'organització de la política antiterrorista pel que es referia al jihadisme que van ser útils. La comissió de Gés Cartera, per exemple, també va aprovar una sèrie de recomanacions que van ser útils i van servir per alguna cosa. Tampoc, vull dir, no es tracta de dir, no, això no valdrà per res. Bueno, no valdrà per res, depèn de la voluntat política que hi hagi,
no,
és evident.
No diem que no valgui per res. L'abast que tu dius o les conseqüències que tu exposes les veig difícils.
No podran ser
la magnitud que
no
tenen.
Podran ser retroactives, però podran ser conseqüències en el canvi d'organització dels serveis secrets o del Ministeri de l'Interior perquè això no torni a passar. És a dir, perquè no torni a haver, perquè no s'apaguin les llums de l'estat de dret quan aquest estat se sent amenaçat.
Qualsevol cosa, aquesta descalificació general de la justícia amb imputacions de delictes greus als jutges i tal, em sembla molt perillosa. És una deslegitimació d'un dels pilars de qualsevol sistema democràtic.
Deixa'm dir-te una cosa,
i al final
Javier,
sembla que només podrà ser jutge aquí qui digui el senyor Puigdemont.
Sí, però
final...
No.
Per qui anaven les lleis? Per qui anaven les lleis de desconnexió?
Deixa'm dir-te una cosa, Javier.
Un moment, crear un poder judicial propi a Catalunya.
Anna, digues.
No, li volia fer una pregunta al Javier i de veritat, contestem sense ironia. L'estat de dret, saps el que el posa en perill? No reconeix una majoria parlamentària, Javier? Això és el que posa en perill l'estat de dret i això és el que està fent el poder judicial. No reconeix una majoria parlamentària. No poden, de cap manera, per la banda de darrere, intentar deslegitimar el poder del poble, que en definitiva és el Congrés.
Ni tu pots deslegitimar el poder judicial perquè un senyor amb una conferència... Un senyor en una conferència del Col·legi de Procuradors de Madrid digués una cosa. Tu no pots descalificar els milers de jutges d'Espanya, que cada dia estan dictant resolucions, que estan aturant desnonaments, que estan fent la millor justícia que poden amb una sabata i una espardenya, i dir que tota aquesta gent està en una conxorxa contra la voluntat del poble. Bueno, el Consell General del Poder Judicial és un òrgan polític, no judicial.
Perdona, Xavier.
No, doncs això, que democratitzin el Poder Judicial, igual que Narcís Serra va fer amb l'exèrcit.
A veure, però hi ha una qüestió, no és que no és exactament...
Ah, jo m'apunto, que votem els jutges, com als Estats Units, jo m'apunto.
Però no és exactament...
Com els suïssos.
No és exactament així, Xavier, perquè aquí no el que estem parlant és de fa 15 dies manifestacions davant dels jutjats amb la toga posada.
Què vaig dir jo d'aquestes manifestacions amb la toga posada?
Em sorprèn una mica a vegades que potser no m'havia entès bé, però, escolta'm, és que no estem parlant d'un jutge, estem parlant de grups de jutges que surten amb la toga posada a manifestar-se en contra d'una llei que en aquell moment no hi havia ni un text original, ni un text previ que hagués entrat a les Corts. És a dir, no fotem, perquè no havia pres ni possessió el president del govern. Recordem que això no era abans de la investidura.
Sembla que vaig dir amb la toga posada i amb paper timbrat del Ministeri de Justícia,
ho vas dir-ho?
Absolutament reprovable.
Per tant, deixem això, perquè no és únicament una persona. Escolta, si fos el Llarena, mira, no, tampoc em semblaria bé, però és que estem parlant de grups de jutges que surten en massa, vestits amb la toga, a dir que això... no hi estan d'acord, i bueno, i llavors, bueno, escolta, on està la imparcialitat judicial? Lo qual tampoc és una esmena a la totalitat al món judicial, com tu dius, que tens tota la raó. Segur que hi ha centenars de jutges que cada dia fan resolucions i la feina que tenen. Segona qüestió, escolta, això és el món al revés. Ara resulta que on van a buscar justícia aquesta colla és Europa, on resulta que fa 4 dies anaven els independentistes perquè deien que el sistema judicial espanyol no funcionava. Ara resulta que estan demanant empara a la Unió Europea, als tribunals de la Unió Europea, perquè resulta que aquí, com que això d'aquí està tot mangonejat pel govern, doncs hem d'anar a buscar la justícia Europa. Exactament el mateix que deien que feien els independentistes en el seu moment. Per tant, algun problema tenim amb la justícia. I Anna, una cosa que no vull que oblidis. Abans feies una defensa del magistrat Baltasar Garzón. El magistrat Baltasar...
He posat un exemple.
Escolta, el 92... el magistrat Baltasar Garzón, jutge, si no recordo malament, de l'Audiència Nacional...
I tant, del Central 5.
Va encapçalar tota l'operació que se'n van dir, l'operació en Garzón, en la qual van fotre a la presó una pila de gent que només passaven per allà i que els hi devien tenir alguna referència vinculada al món independentista o... / món nacionalista, perquè ja hi havia de tot, simplement pel que pogués passar de cara als Jocs Olímpics. Per tant, escolta'm, que això ja fa temps que dura, molt temps, i fins i tot allò, ara que sembla que el Baltasar Garzón, perquè va ser depurat en el seu moment, efectivament, és veritat, va ser depurat en el seu moment i les circumstàncies no semblen tampoc les més clares. Ara tampoc el posem a dalt d'un pedestal, eh?
No, ni
el consagrem,
fet,
no. Perquè va ser ell que va fer aquella operació.
Ara pregunté, li podíem preguntar què està fent defensant el comissari Villarejo.
Bueno, que
tota aquesta gent...
És que està enamorat, està a punt de casar-se i totes aquestes coses...
No, fa molt de temps.
Però jo, una cosa del que esteu dient, és a dir, jo sí que faria, és a dir, una esmena a la totalitat, no en la mesura d'una esmena a la totalitat a les pràctiques que fan cada jutge, en cada jutjat de guàrdia, etc. No una esmena a la totalitat als jutges globalment, però sí una esmena a la totalitat davant d'una situació que, repeteixo, crec que ho compartim bastant, és gravíssima. És a dir, el Consell General de Poder Judicial en aquests moments, tothom ho sap, és una eina d'ús polític que, a més, no es podrà renovar tampoc en aquesta legislatura, perquè el Partit Popular s'ha echat del monte, i per tant tindrem una legislatura sencera que pot durar 4 anys amb un Consell del General de Poder Judicial sense renovació, quan ja porten fa 5 anys, no?, que s'hauria d'haver renovat. És una cosa absolutament increïble, que
abans
desapareixent biològicament, fins i tot, que serà utilitzat abastament com a eina política que no té res a veure amb el tema judicial. I el mapa que hem vist aquests dies, perquè jo insisteixo, el que hem vist és un mapa, és a dir, quan l'Aznar fa aquella frase de quien pueda que apoye y quien pueda que haga, no sé com ho va dir.
El que puede hacer que haga.
Exacte, dieron un paso al frente. O sigui, el que va passar és que dieron un paso al frente. I aquest paso al frente és un mapa del problema. És un mapa del problema. Llavors, un estat i un govern que no afronta directament això, és que aquest problema es reproduirà. I aquí sí que fa falta algun tipus d'esmena a la totalitat.
Clar, però hi ha majories per fer coses. La llei orgànica del Poder Judicial es pot reformar amb majoria absoluta del Congrés dels Diputats.
Exacte.
I la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, els 179 diputats, hi són. Ara falta que el PSOE vulgui tirar-ho endavant.
No, a veure quina reforma voleu fer de la llei orgànica del Poder Judicial, perquè si és per fer determinades coses que s'han fet a Polònia, a Hongria i a Venezuela, però potser que ens ho pensem, eh? Si és per amordaçar el Poder Judicial...
Potser n'hi ha prou amb el que diu el comissari Reinders, que és obligar a renovar el Consell de Poder Judicial.
La cúpula judicial el que ha de fer és aplicar les lleis i no tindre la cúpula judicial, Javier, no els jutges, la cúpula judicial, perquè actualment creu que la seva feina és garantir la unitat d'Espanya per sobre de la democràcia, i això és una aberració, i fins que això no es canviï Espanya no podrà deixar la primera transició i convertir-se en un país mínimament modern, i tal qual, i no cal donar-hi més tombs.
Hi ha una cosa, Xavier, un comentari que ha fet el Xavier Medero, perquè a més aquesta comparació emergirà, de fet ja ha emergit en aquest debat, que és dir, escolti, acabarem sent Hongria o Polònia, però és que crec que la situació, jo crec sincerament, és radicalment diferent. A Hongria i Polònia ens trobem amb una intervenció des dels governs per, diguem, modificar el poder judicial o modificar les legislacions de manera que exerceixin un control major de l'executiu sobre el legislatiu, però és que en aquest cas ens trobem, i jo ho veig així, ens trobem amb una intervenció absolutament directa, espúria i absolutament política des de sectors del poder judicial cap al poder legislatiu. És tot
clar,
el contrari.
És que
em semblava que estàveu defensant una via a la polonesa, perquè la via polonesa ha sigut crear una sala disciplinària al Tribunal Suprem a Varsovia per supervisar el que fan els altres jutges i per supervisar el que diuen.
No, jo crec que en cap cas he dit que de crear una mesura disciplinària.
Reformem la llei orgànica del Poder Judicial per dir què?
Bueno,
que callin.
Per modificar el fet...
Perquè apliquin les lleis.
I perquè no pugui ser utilitzat el Poder Judicial com a eina de bloqueig polític per part d'un partit que exerceix el seu dret a veto, i no només exerceix el seu dret a veto, sinó que utilitza el Poder Judicial per fer oposició política.
La història de tots els partits al Consell...
No, per fer oposició política no, per fer política directament.
La història de tots els partits espanyols al Consell General... espanyols i catalans, ojo, que jo sempre els incloc, El Consell General del Poder Judicial és una vergonya. No hi ha ningú que no tingui la túnica manxada.
Però no havia passat fins ara, Xavier, Cinc anys de bloqueig no es havia produït mai canvi de govern.
Ramon, tu creus que renovar el SOR fa que funcioni millor? Home, s'ha de renovar perquè és una vergonya.
Fem una ficció. O sigui, ara oblidem tot el debat polític. Si tu tens el Consell General del Poder Judicial, que no se sap ben bé per què, no en tenim ni idea, fem aquesta ficció també que som secs, no es pot renovar durant 5 anys, que això té uns efectes enormes, és evident que hi ha un problema en el mecanisme de selecció d'aquesta renovació. És a dir, ja, només purament en termes de estar bloquejat. Per tant, s'ha de fer alguna modificació per sortir d'aquesta situació.
Això d'acord.
Molt bé. Vine, estem d'acord, ja està a punt. Un minut i les 10, només una cosa, perquè ens hem quedat parats amb el tema de Guardiola a Telecinco, dient, hòstia, què ha fet ara? Bueno, el Telecinco ha fet un repàs de la trajectòria de Guardiola vinculada a l'independentisme. Han recordat declaracions seves dient que jugava amb la selecció espanyola perquè no podia fer-ho amb la catalana, que això és una pregunta si això és ser independentista. Declaracions seves com a entrenador del Barça no en va fer mai cap a favor de la independència. I després les aparicions en actes sobre el referèndum o les rodes de premsa que anava amb el llaç groc. Tot això per vincular-lo al tsunami democràtic i a les investigacions de la Guàrdia Civil.